Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts, i avui el tenim a l'estudi de RAC1. És en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Ha fet il·lusió que avui ens visités el professor, que el tenim per Catalunya, perquè aquests dies està gravant, està enregistrant la nova temporada d'Economia en Colors. Quan està previst perquè s'estreni aquesta nova edició d'Economia en Colors?
Al setembre. Serà per la propera temporada, de setembre a desembre. I a diferència de la primera temporada, que vam tenir 8 episodis, ara en tindrem 12.
Clar.
Ara hem de gravar una mica més.
Bueno, això està bé. I ens pot avançar alguna cosa? És a dir, el plantejament serà el mateix o hi ha alguna variant respecte a la temporada anterior?
Home, el format serà similar, perquè va tenir molt d'èxit. Per tant, el format, o sigui, creiem que hem descobert una manera d'ensenyar economia, cosa que no ningú havia fet abans, ensenyar economia, diguem, per la gent que no són economistes, i per tant el format no el canviarem. El que, òbviament, ara tindrem... Primer tindrem estrelles invitades noves i molt importants, però també els temes seran diferents, eh? Per exemple, ens preguntarem si cobra massa Leo Messi, ens preguntarem si els diners fan la felicitat, parlarem de tot el món d'estafadors, tramposos i mentiders,
Això
tenen per 4 o 5 capítols.
tenim per molt. Parlarem de la tirania dels experts i dels gurus que fan prediccions que no es compleixen. Parlarem de si els robots ens robaran la feina.
Sí, això ja li dic jo que sí.
I parlarem també, això li agradarà a vostè, senyor Marcelí, per què Sant Jordi és una millor festa que Nadal?
Perquè és catalana.
Perquè és catalana.
Home, clar.
Moment, perquè... Per què Sant Jordi és millor festa que Nadal?
Sí.
No, però Nadal és que és molt fort, això, aquest plantejament.
Sí, sí.
I, a més, ja ho afirmeu. O sigui, confirmeu que Sant Jordi és millor festa que Nadal.
De fet, el capítol s'anomena La festa perfecta.
Què diu, ara?
I és Sant Jordi, no Nadal.
I és Sant Jordi. La gent es pensa que serà, que és Nadal,
sí,
però no.
Això.
I es treballa, a més, per Sant Jordi.
La festa
no es deixa de produir i es gasta, vol dir.
No, senyor Marcelí, haurà de mirar el capítol.
Ens haurem d'esperar el mes de setembre, vols d'octubre.
I els colors de les americanes, haurà de repetir colors?
No, tots diferents.
Què diu ara?
Tots diferents, entre elles aquest any, i diferents tots de l'any passat.
Aquí el que treu un benefici d'aquest programa és el sastre.
No, perquè les americanes les hagués comprat igualment. Això, fent servir americanes meves normals, no en fem d'especials pel programa.
Però sí, perquè recordo no sé quin programa que les va ensenyar i en tenia...
Sí,
350.
Diria que era amb l'OM, va ser?
Amb
l'Albert OM, sí.
350?
Sí, per tant, està bé de tant en tant treure'ls i la pols.
Traurà aquells altres colors moderns, pistatxos.
Ah, això mateix.
Ara amb l'estiu, no? Tot el color ja és més...
L'any passat vam fer colors més normals, més bàsics. Ara serà
cosa més atrevida. Bueno, deixeu-me entrar en matèria perquè no sé si sortirà en un d'aquests capítols Qatar, que cada dia, en fi, es parla de Qatar d'una manera directa o indirecta. Fins i tot ara ja estem parlant del contracte de Qatar amb el Futbol Club Barcelona. En el seu dia va generar moltíssima polèmica. I ara també es parla de Qatar a nivell polític, perquè creix la pressió sobre Qatar després que 7 països hagin decidit trencar les relacions diplomàtiques amb aquest estat. Per exemple, l'Aràbia Saudita ha anul·lat ja la llicència de Qatar Airways i ha tancat totes les oficines del país, també ha retirat la llicència de vol i ha tancat la seu del canal de televisió Al Jazeera. Les aerolínies més grans d'Orient Mitjà estan suspenent els seus viatges a aquest país àrab, diversos bancs egipcis han paralitzat les transaccions a entitats qatarís i, per exemple, Bahrein, Yemen, els Emirats Àrabs Units i Aràbia Saudita han donat 14 dies als ciutadans que tenen de Qatar, ja siguin residents o visitants, perquè abandonin el país. I ara mateix també creixen les veus que demanen que no se celebri a Qatar el Mundial de Futbol 2022. Bé, amb aquesta situació, amb aquest dibuix, deixi preguntar-li de quina manera pot afectar econòmicament aquest aïllament a Qatar. Això hi ha manera de quantificar-ho o és molt difícil?
A veure, és molt difícil, però a veure, és una... A veure, primera, deixa'm una prèvia. Això és diguem, uns països que financen terrorisme que acusen un altre que finança terrorisme de finançar terrorisme. Perquè a mi fa molta gràcia que Aràbia Saudí o Yemen diguin que Qatar apoya el terrorisme, que segur que és cert, però, diguem, l'11S a Nova York, tots els que estaven a dalt de l'avió eren d'Aràbia Saudí i de Yemen, o sigui, que compta amb acusar els altres de fer el que tu fas. A mi alguna cosa se m'escapa, no entenc ben bé quina mena de baralla tenen entre ells.
Bueno, diuen que això té relació també amb la visita que va fer Donald Trump, i després d'aquest viatge
aquesta matinada s'ha posat una medalla a ell, perquè ha fet un tuit dient, escolta, vaig estar la setmana passada, vaig parlar amb aquests països
i ja està,
i mireu, i diu així, i mireu què ha passat, no? Com si ell fos el responsable, que jo crec que és un farol, aquest senyor és un farolero, i ha vist que passava això i s'ha volgut posar la medalla a ell. Jo crec que hi ha alguna cosa estranya. La setmana passada van haver-hi unes notícies que es van interpretar, que uns, els àrabs, van interpretar d'una manera i els qataris deien que no era exactament la interpretació. Baralles internes que no entenem, però a mi em fa... Diguem que acusin a Qatar de finançar el terrorisme, em sembla bé, perquè segur que és cert. Diguem, no és la primera vegada, i institucions internacionals imparcials, Amnistia Internacional, tots aquests ja fa temps que diuen que aquests senyors financien el terrorisme, i grups terroristes com Hamas o els germans islàmics i tot això, i per tant no em sembla fora assenyat. Ara, que sigui Aràbia qui els acusa, em sembla fora de to. Dit això pot tenir molt impacte sobre l'objectiu de Qatar a mig i llarg termini. És a dir, Qatar és un país que produeix gas, i d'això ja podria viure sense fer res, però veient que en el futur no massa llunyà això del gas se'ls hi acabarà, no perquè se'ls acabi el gas, sinó perquè els sers humans cada vegada estem més a la vora d'energies renovables que puguin competir amb el gas i amb el petroli, doncs se'ls acabarà aquest negoci, i ja estan intentant començar a diversificar, i per això diguem, intenten fer altres negocis que fins ara no feien, fins ara només feien gas, i per exemple han començat el negoci de les línies aèries, no? És a dir, com que ells estan al mig més o menys entre Àsia i Europa-Amèrica, doncs s'han dedicat a fer vols, no? La gent que vol anar des d'Estats Units a Àsia, doncs que s'aturin a Qatar i...
Mig camí.
I han fet una mena, sí, una mena de hub, no? Això també ho han intentat els Emirats, tant Abu Dhabi com Dubai, amb les línies aèries Emirates i Etihad. Tots aquests han tingut la mateixa idea, competeixen, diguem, el que si tu mires la geografia, però... mires la geografia, veuràs que si tu vens d'Europa o als Estats Units, hi ha la península d'Aràbia, i per la banda est, a la costa est, estan els Emirats i Qatar. És a dir, que per venir d'Europa i Estats Units anant cap a Àsia, has de passar per Aràbia, has de passar per sobre d'Aràbia. Clar, si ara no poden passar per sobre d'Aràbia, hauran de fer una volteta, hauran de passar pel nord i baixar, o sigui, passar-se d'Aràbia i llavors tornar una mica enrere, o fer alguna cosa rara, per tant, perd...
Avui disculpi, professor, a TV3, amb el Telenotícies de TV3, hi ha hagut una imatge molt representativa. Hi ha una web, que ara no recordo quina és, que pots veure en directe tots els avions que estan volant en aquell moment de diferents punts del planeta. I han posat la imatge de tots els avions que circulaven a l'espai aeri, en aquest cas que anaven a Qatar, i tots, com vostè diu, tots feien la volta i no passaven per sobre, en aquest cas, Aràbia Saudita, sinó que feien tota la volta i passaven per un estret marge que tenien per anar a parar a Qatar. Però el que era realment sorprenent era la de vols i vols i vols que arribaven i sortien de Qatar.
O sigui,
és una imatge que impressiona la quantitat d'avions que entren i surten, en aquest cas, de Qatar.
Clar,
però ja es veia, disculpi,
això, no? Sí, això ho han de fer. Sí, sí. I això, diguem, aquesta volteta que han de fer, doncs afegirà una hora més de viatge i tal, igual, però clar, com que aquesta gent competeixen amb Etihad i amb Emirates, que estan allà mateix, perquè, diguem, els Emirats eren 7 Emirats que quan es van independitzar, uns quants van decidir fer un país que es deia Emirats, i els qataris, que es pensaven més llestos, van dir no, nosaltres anem separats i fem un nostre propi país, però en realitat eren el mateix, estan tots allà junts, i ells van anar per separat. Però com que tenen la competència d'aquests altres que estan just al costat, clar, tu ets un home de negocis de Nova York que te'n vas a Beijing, quan tu mires les alternatives per anar-hi, l'única cosa que mires, tu no mires el preu, l'única cosa que mires és la quantitat d'hores que tardes. La quantitat d'hores que tardes. I, per tant, clar, això els perjudica, encara que només sigui una hora més o una hora i mitja més, òbviament això els hi farà perdre muntanyes i muntanyes de clients. A més, tot això se suma, només parlar del tema aeri, se suma a una cosa que la gent s'oblida de fa un parell de mesos. No recordeu que els Estats Units i Anglaterra van prohibir els vols que venien de determinats països, entre els quals hi havia Qatar, que els homes de negocis i les dones de negocis anessin amb ordinadors a l'avió. Per tant, perquè no sé, sembla, se suposa que els terroristes han desenvolupat una nova manera de posar bombes a dins dels ordinadors i per tant han dit, escolta'm, fora. Clar, una persona que es dedica als negocis, que ha de fer un vol de 14 hores sense ordinadors, doncs aquestes línies aèries no les agafarà pas. Per tant, això és un altre cop.
Un altre hàndicap
que ja ve sobre el cop que va rebre fa un parell de mesos. Per tant, aquí estan patint. Però també en el tema financer, estan diversificant, estan intentant fugir del gas per fer altres coses, es dediquen a fer això del hub, però també es dediquen a ser un centre financer. Que amb això també competeixen amb Dubai i també competeixen amb Abu Dhabi i competeixen amb diferents països de la zona que volen ser un centre financer a cavall entre mig d'Europa, que el centre financer seria Londres i Hong Kong a l'est, i de fet ara ja tota aquesta gent estan intentant o pensaven que podrien convertir-se en el segon centre financer del món després de Nova York, ara que diuen que ells es pensen que Londres deixarà de ser un centre financer per culpa del Brexit. Ells van pensar, doncs, escolta, amb tot el tema negocis que va des d'Europa fins a Àsia, com que nosaltres estem al mig, nosaltres serem un centre financer. Estan tots apostant per això, estan resant perquè el Brexit acabi expulsant els financers de Londres per acollir-los ells. Tot això de sobte es posa en perill i per tant tot això pot acabar, si no s'acaba aviat, pot acabar condemnant a Qatar a ser un centre productor de gas, una
després
cosa
Qatar,
primitiva.
Disculpi, professor, també té molts paquets accionarials a moltes empreses també espanyoles. No sé fins a quin punt això afecta o no afecta.
Sí, bueno, això no crec que afecti. El que sí que afecta és el dia a dia de la gent, perquè com que és que això seria interessant que la gent mirés el mapa com estan a la frontera d'Aràbia Saudí.
És una cosa petita.
Sí. I el menjar, per exemple, els hi ve d'Aràbia Saudí. Sí, ells no produeixen
res. 80%. Sí.
Ells no produeixen res. Ells produeixen petroli i poca cosa més. I llavors aquestes coses que estan intentant diversificar, però el menjar l'han de comprar de fora. I, per exemple, quan en el moment que es va anunciar aquest boicot de tots aquests països, inclòs Aràbia Saudí, es va produir un pànic perquè la gent va pensar que no hi haurà aliments i van córrer tots cap als supermercats a buscar perquè diuen és que no hi haurà aliments. Aquí estem forrats de calés perquè si tu multipliques el preu del gas pel número de barrils que produeixen, doncs, escolta'm, tenen la renda per càpita més gran del món, però si tu tens molts calés i no hi ha aliments, no serveix de res. I, per tant, tenen un problema que hauran de si aquest boicot va per llarg, hauran de trobar noves maneres de portar tot, perquè no fan absolutament res.
Diu que és el país més ric del món.
Si ara mateix, si calcules el número... A veure, la renda per càpita normalment és la renda que té cadascú d'aquesta gent, no? Cadascú dels ciutadans d'un país, no? El problema de països com Qatar és que la renda per càpita, diguem, fan una definició literal, literal vol dir que tota la renda va a parar un sol càpita, que és el jefe. Els demés no veuen res. O els que són els que
per
no
tant,
són ciutadans
no calcula...
o no són de la família. Per tant, diguem, clar, aquí tenen molt de gas i això dona per molta renda, el que passa que el té molt poca gent. El tenen els familiars dels emirs, els propietaris del gas, i potser els que són, com que aquests països es dediquen també a... Tot està pagat pels ciutadans, que normalment són familiars dels reis i dels prínceps i tal, i llavors no fan res. Estan tot el dia doncs, anant amb cotxes de luxe i tal i qual, i la feina la fan els estrangers amb un règim de semiesclavitud, que porten de fora, i aquests són els que treballen, però els locals ho tenen tot pagat i no fan res. Per tant, la definició de renda per càpita en aquests països és una mica estranya, diguem.
Hem parlat de Qatar, i ara deixem parlar, no és que vulgui anar lligant caps, però deixem parlar del Real Madrid, perquè diu un estudi que el Real Madrid és ara mateix la marca de futbol més poderosa de tot el món. Això ho assenyala un informe de Brand Finance, una consultoria especialitzada en aquesta qüestió. Fins ara el Barça sempre havia estat per davant del club blanc, però l'última temporada del Madrid els ha fet sumar més punts. A la llista els segueixen el Bayern de Múnich, a la tercera posició, el Manchester United en la quarta i la Juventus en cinquena. Diu aquest informe que el Madrid és el més poderós, però no el més valuós. Aquest lloc l'ocupa el Manchester United. Una pregunta que li volia fer també al professor és si no van lligades les dues coses, no? El del més valuós amb el més poderós. I això, segons aquest estudi, no és així.
A veure, d'entrada, deixa'm dir que això, aquest és un estudi que intenta posar valor a les marques de totes les empreses. No és un estudi de futbol. Llavors, aquí ens ha arribat de seguida el futbol, el Barça, Madrid i tal, però l'informe que ha sortit avui és de totes les marques, i si vols després parlarem de les marques d'empreses, perquè hi ha hagut un canvi important. Per primer cop en els últims anys, Apple ja no és la marca més valuosa, sinó que va ser Google, i una altra cosa important és que torna Nokia, que s'havia mort, doncs torna Nokia. Però bueno, parlem primer de què vol dir el valor d'una marca i com es calcula. El valor d'una marca és bàsicament quan estaria disposat a pagar una empresa per poder posar-se el nom d'aquella marca. És a dir, jo què sé, l'Olot acaba de pujar a segona B, em sembla, doncs quan estaria, si ara ho comprés un jeque ara per l'Olot, quan estaria disposat per poder-se dir Barça, i poder fer l'escut del Barça i tenir la marca Barça i anar pel món a vendre marca Barça. Quants calés valdria això? Si veus un jeque, quan hauria de pagar per això? I això és el que s'intenta avaluar. S'ha de tenir en compte que amb el tema de futbol i el tema Barça, diguem, la marca i el nom de l'empresa és el mateix. El que fan aquest estudi és estudiar les marques, no el valor de les empreses. El valor de les empreses, vas al mercat de valors, a la borsa, i allà t'ho diuen. El problema és que hi ha moltes empreses que tenen moltes marques. O sigui, Google té moltes marques, Agroaliment té moltes marques, no?
Volkswagen tindria moltes marques,
exacte,
no?
Exacte. Volkswagen és una marca de dins d'un conglomerat que té Audi i que té...
Per això li deia, que Volkswagen és el grup Volkswagen, que té Seat, Audi, Skoda...
Llavors la pregunta és, quan val Seat sol? No pots anar i mirar quan és el valor de mercat de Seat, perquè està ficat a dins d'un conglomerat. Doncs el que fan és això, estudiar quan val una marca. Llavors fan una cosa que per mi és una mica estranya, però que diguem, és una mitja de quatre coses. El primer és el tipus de producte que tu fas. Si tu fas productes que són molt valorats, tens un valor més elevat, no? Segona és el valor... el que es diuen el capital de la marca. I el capital de la marca són quatre aspectes diferents. Primera, quan el valoren els clients. Van als clients i li pregunten, vostè coneix aquesta marca? Això s'anomena grau de popularitat, però també grau de lleialtat. És a dir, vostè està content? Vostè ha comprat un iPhone, no? Un iPhone. Està content amb l'iPhone o ja té ganes de canviar-se un Samsung?
I això puja el valor.
Quan més fidels són els clients, més valor té. És a dir, s'ha de conèixer i ha de tenir lleialtat. Però també pregunten als treballadors, no només als clients. Vostè està content treballant a Google? Això també dona valor a la marca. També l'impacte financer, si estàs molt endeutat o no, credit rating, si diguem, les marques, diguem, si tens molts deutes, doncs el futur...
Et baixa el valor.
Sí, perquè el futur pots tenir problemes. I una altra cosa que a mi em sembla important quan parlem de futbol, que és l'impacte social. Per tant, primer clients, treballadors, financer i impacte social. És a dir, quina relació té aquesta marca amb el medi ambient? És coneguda per tenir pous de petroli que contaminen o no? Quina relació té aquesta marca amb la comunitat? És a dir, van i exploten a treballadors i no els importa, sí o no. I això és important per això que hem dit del Barça i del Madrid, quina és la imatge en temes de transparència i corrupció. transparència i corrupció. És a dir, l'impacte no només és una cosa de que la marca es conegui, que els clients siguin fidels, sinó, diguem, tu tens, estàs relacionada d'alguna manera amb corrupció, amb operacions fosques, i aquí les notícies de les últimes setmanes amb el tema Barça...
Bueno, últimes setmanes no.
Bueno, els últims anys.
Últims anys.
Els últims anys amb el tema
Qatar. Des del fitxatge de Neymar...
Sí, amb la relació amb Qatar. Relació Qatar. Qatar és una marca que té, diguem, té molta imatge corrupta. La relació amb el Neymar, els judicis, etc etc, no ajuden. I les últimes setmanes el tema Sandro Rosell tampoc ajuda. Diguem, en aquest sentit, l'impacte social era molt més favorable quan aquí a la samarreta es portava UNICEF, que no pas Qatar o Qatar Foundation o Qatar Airways, etc. No? I llavors, tot això, tots aquests números que van calculant, fan enquestes, pregunten als treballadors, pregunten als clients, pregunten a tothom, no? Llavors, tot això se suma i es multiplica pel que ells creuen que és els ingressos futurs. És a dir, aquesta marca... Diguem,
el que ingressarà en un futur, on,
sí,
tal com està posicionada.
Sí, els ingressos, els beneficis, és a dir, intenten fer previsions de cap on aniran els ingressos.
Això no se sap.
Bueno, doncs aquí... I tot això ho explico, això dels ingressos futurs, perquè la pregunta que m'has fet és com pot ser que la marca del Manchester... Perdona, la marca del Madrid... sigui...
És la més poderosa.
Més poderosa.
La que té més... Ho he dit bé,
però
això?
Té menys valor.
Esperis, que ho tinc per aquí.
Sí, sí, té més té més poder, però té menys valor.
Exacte. I la més valor, i la que està més valorada és la del Manchester United.
Exacte, exacte. Per què? Doncs perquè, diguem, la marca Madrid ara mateix té molt de poder. Acaben de guanyar la Champions, el primer equip a la història que guanya dues Champions seguides, han guanyat el doblet, etc etc. Tot això li dona molt valor, reconeixement a la marca, tot això que dèiem està molt bé. Però el Madrid té un problema, i és que la Lliga Espanyola, la Liga, són una mica cafres, aquesta gent, en el sentit de que no acaben de penetrar a tot arreu del món. Si tu viatges pel món, viatges a l'Àfrica, viatges a Àsia, viatges a Estats Units, i poses la tele per mirar un partit de futbol, sempre hi ha la Lliga Anglesa. I a dins de la Lliga Anglesa, l'equip que més fans té, per als èxits del passat, de l'època Ferguson, encara ho arrosseguen, encara que aquest any no hagin guanyat res, encara viuen del passat, doncs el que més fans té a més països del món és el Manchester. És a dir, tenen una marca i la rendibilitzen. Avui dia rendibilitzar bàsicament vol dir que es vegi a tot el món. La Lliga Espanyola no es veu a tot el món, o és molt difícil veure-la a tot el món, mentre que la Lliga Anglesa sí. És a dir, no és culpa del Madrid, el problema és que la Lliga Espanyola, primera, que no venen els drets tan bé com els anglesos, però segona, que és una lliga molt menys espectacular. Els espanyols sempre diuen és la millor liga del món.
Però
això només ho diuen els espanyols, La resta del món diuen no, és l'anglesa la millor. Per què és l'anglesa? Doncs perquè hi ha muntanyes d'equips, o muntanyes, sis equips, que podrien guanyar la Lliga, i per tant cada setmana hi ha un partit important. Si l'Arsenal, Chelsea, que si el City, Manchester United, que si... No? Cada setmana n'hi ha un o dos. A la Lliga Espanyola hi ha un partit que té interès mundial i que en té moltíssim, que és el Barça-Madrid i el Madrid-Barça, és a dir, dos partits a l'any. Clar, a la Lliga Anglesa, gairebé cada setmana, hi ha, com que són sis equips que estan lluitant allà dalt, cada setmana el Liverpool contra l'Arsenal, que si l'Arsenal contra el Chelsea, que si el Chelsea contra el Tottenham, Tottenham contra el City, cada setmana n'hi ha una parella d'aquests que es troben, no? I per tant, això té molt més d'interès i mercantil, i per tant hi ha molta més gent que mira aquesta lliga, i per tant hi ha molts més,
té més valor,
publicitat, i per tant hi ha molts més ingressos a través de la televisió que van a parar en aquests equips. I és per això que, diguem, en termes de marca coneguda i admiració i tot això, el Madrid està número 1, no el Manchester, perquè el Manchester no ha guanyat res, ja fa dies que no guanya res, però el Madrid no ho pot rendibilitzar. Igual que abans passava amb el Barça, El Barça i el Madrid, diguem, ara el Madrid ha passat per sobre el Barça, fins ara el Barça era el que era el número 1, però el líder...
Era el United.
Seguia sent el United, passava el mateix.
Bueno, Usain Bolt, per exemple, sempre es va, des de petit, i sempre s'ha declarat fan del Manchester United, i un dels somnis era jugar al Manchester United, perquè diu, explicava això, que hi veia la Premier League en aquest cas a Jamaica.
Exacte.
Vull dir
que... a tot el món, eh? Que vas a tot arreu del món, es veu la lliga local, el Xina es veu la lliga xinesa, es veu el Barça-Madrid, això sí, sempre es veu, però la resta es veu Premier. O sigui, ningú mira amb tot el carinyo i el respecte.
Pel... O si és una Leganés, no es mira.
Exacte. Això ho he dit vostè, però...
Amb tots els respectes.
Amb tots els respectes.
Escolta, i parlant de marques, avui també, que vostè em feia esment, hem conegut que, per exemple, Zara i Movistar són les úniques empreses espanyoles que figuren entre les 100 marques més valuoses del món, i en aquest cas, segons un altre rànquing, que s'anomena Brands, Zara ocupa el lloc 34 i Movistar el lloc número 43. I en el top 10 la capçalen, com vostè deia abans, Google, en el número 1, Apple, en el número 2, i en el número 3, Microsoft. I Amazon passa de la setena a la quarta posició. Vostè abans ha fet un esment que aquí hi ha canvis importants.
A veure, canvis que jo trobo que són curiosos i interessants. La primera és la caiguda d'Apple. Si tu mires no només el rànquing, el rànquing ha passat de primer a segon, però si tu mires el número, el valor, fa una caiguda en picat d'Apple, Li portava un avantatge brutal a Google l'any passat, i hi ha hagut una caiguda en picat, Google ha seguit pujant a poc, però l'important és la caiguda d'Apple. I el que sembla que està passant és que els fans, recordeu que abans dèiem, no, una part important és la fidelitat dels fans, allò que els fans d'Apple eren
bueno, ho són, no?
Eren una secta que, diguem... Faci el que faci, recordeu, les cues, quan treuen un nou telèfon, unes cues, la gent fent tres nits abans de...
Bueno, ahir van presentar un altaveu.
Doncs van presentar un altaveu.
M'ha fet molta gràcia, això, no?
Bueno, és així.
Vull dir que, clar, la gent es torna boja per un altaveu.
Ahir van presentar un altaveu.
Però resulta que cada vegada es torna menys boja. Mm. És a dir, la fidelitat aquesta d'Apple, comparé el que sigui... La gent va fer cua 3 dies abans com si fos un concert d'un
d'aquests. Sí,
doncs, escolta'm, 3 dies fent cua, campant allà amb la pluja i la neu per ser el primer que té l'iPhone 7 o l'iPhone 6 o l'iPhone 5, doncs veu que cada vegada hi ha menys cues, cada vegada hi ha menys, perquè se senten traïts, perquè les darreres novetats no han estat tan novetats com semblava. No. Han sigut petits canvis aquí i allà, però bàsicament l'iPhone 7 és el mateix que l'iPhone 6, amb una càmera més grossa, amb uns més píxels per aquí, més píxels per allà.
Però molt més car.
Però no hi ha...
No hi ha innovació.
No hi ha innovació prou gran com per anar fardant. En canvi, els que sí que van fardant pel món són els de Google i, diguem-hi, el Samsung, que té software de Google, que cada vegada que fan una cosa nova, doncs revolucionen el món i, doncs, el valor de la marca Google ha superat... no per primer cop, perquè ja ho era, l'any 2011 Google estava per sobre d'Apple... però ara, diguem, Apple els va agafar i han estat número 1 tots aquests anys, fins ara que Google ha recuperat. La segona cosa que jo crec que és interessant és la pujada brutal d'Amazon. Amazon, recordeu, és aquesta empresa que no produeix res, però ven coses de tothom. És una mena d'intermediaris, una mena de supermercat online, que van començar venint llibres, per això es diu Amazon, de l'A a la Z.
El logo és de l'A a la Z.
És Amazon amb una fletxa que va de l'A a la Z, perquè tenien tots els llibres, etcètera, etcètera. Ara ja, després van començar a vendre qualsevol tipus de cosa. Ara fa un parell de mesos han obert Amazon Green, és a dir, que ja estan en el món dels supermercats, i a poc aniran, ja estan ells promocionant les comandes intel·ligents, és a dir, que ja no hagis ni de tu de fer comandes al supermercat, simplement tindràs una nevera intel·ligent que notarà que et falta la llet, o et falten els ous, i ella mateixa ja demanarà que vingui la llet.
Notarà.
Però és que m'és igual que ho noti la nevera, sóc jo qui vull, si em vull o no em vull.
No es compri, no, senyor Marcelí, no, és que és obligat, si vostè vol una nevera... Doncs no compri, però la gent que vulgui comprar-ho, la nevera ja farà la comanda i apareixerà un dron per la finestra i posarà la llet en el seu lloc. És a dir, que això és una nova manera no de produir, sinó de distribuir. de distribuir. De fet, una cosa molt interessant que no surt en aquest estudi, però que és una cosa que preocupa als Estats Units, i és que cada vegada més els centres comercials guanyen més calés, i de fet els Estats Units ja comencen a tancar. Aquí encara n'estan obrint, però els centres comercials comencen a tancar per la pèrdua de clients, gent que abans anaven al, diguem, a la illa...
Sí, sí, al centre comercial, doncs ara, a passar la tarda.
Illa, on van ara?
Compren per Amazon i se'n van al parc a córrer i a passar-s'ho bé.
Però a Amazon compres un llibre i el tens demà a casa, eh?
Sí, sí. I ara ja tenen una opció de 2 hores.
Sí.
Pots dir, d'aquí 2 hores el vull.
Ara quedarà... Les ciutats quedaran col·lapsades, perquè, clar...
Bueno, per això fan amb drons.
Sí, sí.
Tenen avionetes d'aquí a allà.
Sí, això és important. Aquí estan... Per damunt del cap tenien volant coses, borinots... Va, hombre, va...
Home, digui, perdoni.
No, això que el valor de la marca, perquè puja, és una marca que innova, que ens està ensenyant coses, ens està donant coses que abans no existien i que cada vegada són més modernes, és a dir, és una marca que s'aprecia. I l'altra novetat, que no està en el top 10, però que ja comença a estar bastant amunt, és Nokia. Recordeu que Nokia era...
Va estar a punt de la desaparició.
No, va desaparèixer. Bueno, a veure, bueno, Nokia era la marca número 1.
Tothom era com Apple.
Tothom tenia Nokia, és la marca... En aquest rànquing era la número 1, era la més estimada. Les seves musiquetes, recordeu, sortien a les pel·lícules. Recordeu el... Tururu, tururu.
Home,
o sigui, eren fenòmens socials. L'any 2005... Nokia va vendre 250 milions d'unitats del telèfon del 2005, que es deia 1110, que encara era pantalla blanc i negre, recorda, 2005, no el segle XVIII, 2005, 2 anys abans de l'iPhone. Però llavors apareix l'iPhone, els tios havien venut 250 milions d'unitats, que és una bestiesa, és el telèfon més venut de la història, encara avui dia. A l'any 2007 apareix l'iPhone, ells no es van adaptar mai al telèfon intel·ligent i van fer fallida. Aleshores, el que va fer Nokia va ser vendre el seu departament. Nokia és un conglomerat finès que fa moltes coses. Es va vendre el departament de mòbils a Microsoft. L'any 2000, no sé quants, valia $56 l'acció. El van vendre a 3. És a dir, els que havien invertit en Nokia van perdre els calçotets, van perdre el 95% del valor. I això va comprar Microsoft. Ha estat un desastre. Microsoft no ha servit per revifar Nokia. Microsoft ha intentat fer telèfons, però no se n'ha sortit. I ara ha tornat a Finlàndia.
Ah, sí?
I...
S'han tornat a quedar el telèfon?
Sí.
Bueno,
ara ja han tret un telèfon, que es diu el Nokia 6.
Sí.
I sembla que el fenomen Nokia pot tornar a revifar. Pot tornar a revifar. Ara ja és un telèfon intel·ligent. Ara ja hem vist que el món dels telèfons tontos s'ha mort, i ara ja hem d'anar a telèfons llestos o llestèfons, i per tant hem de... No, no es diu llestèfons?
No, però està ben definit, m'ha agradat. Llestèfons, m'ha agradat.
Llestèfons, és smartphones, no?, en català.
Sí, sí, sí.
Clar, és que perquè hem de parlar sempre en anglès, senyor Marcelí, està bé això, llestèfons.
Llestèfons.
Doncs això, truqui a l'Institut Català de...
Neologismes.
Que incorporin llestèfons.
Neologismes.
Llestèfons, a partir del 2007, i abans eren tontòfons. No?
Queda millor llestèfons.
Però com ho dius, els altres?
Sí, sí, sí.
Els altres, si els has de dir en català, també ho has de dir, és a dir... Tontòfons o tontèfons? Ara no sé com es diria.
Bueno, no sé, escolti, ara mateix també aquí encallàvem.
Tontòfons, no?
Bueno, el que anàvem...
En qualsevol cas, ressuscita Nokia i això...
A quin lloc estan?
Ara no ho tinc aquí la llista,
però tornen
a la llista en un lloc elevat, els primers 20. No estan els primers 10, però tornen a...
Ara hi ha marques, disculpi, professor, que aguanten, són roques, Per exemple, ara mirava la llista, Visa.
Sí, Visa.
Mira que hi ha targetes pel món i està la setena.
McDonald's,
IBM. Que un pensava que IBM patiria les conseqüències de Microsoft. No, està el número 9, vull dir. I McDonald's, que sempre permanentment té la crítica i l'espasa de Damocles, que és menjar porqueria, etcètera.
No, però ara fan amanides McDonald's.
No, però vull dir que sempre té una connotació...
Marca verda, s'han fet verds, abans eren vermells.
No, però vull dir que sempre té la connotació negativa, home, la número 10 del món,
Sí, sí,
vull dir
sí.
Que hi ha marques que aguanten passi el que passi. Professor, un plaer que ens hagi acompanyat. Vingui
moltes
més sovint,
gràcies.
O sigui, a tanta distància, que se'l troba a faltar.
Flight Radar 24, Si voleu veure ara mateix els avions...
Que estava la Montse mirant avions.
És brutal,
com es diu?
És brutal. Flight Radar 24. 4 4, i són tots els avions que ara mateix estan volant, i a més et poses a sobre d'un, per exemple, i et diu... Doncs això, el número de vol.
El número de vol. Tu pots mirar quin poses el número de vol i veus on va l'avió que...
Però ara mateix, o sigui, si vegéssiu la quantitat... Bueno, podeu entrar-hi. Veureu la quantitat d'avions que ara mateix estan sobrevolant.
I els ovnis? Surten els ovnis?
No, surten avions.
Però els objectes identificats.
Exacte, els no identificats.
Tenen una identificació, perquè si posa el número, si posa la sageta, veurà...
Els ovnis serien com els drons, en aquest cas, que són objectes que volen no identificats, que a vegades... cometen una porten incident. No, és una pàgina que jo vaig quedar realment fascinat de la d'avions, miri, professor. És brutal.
I pots anar on vulguis.
Home,
quina gràcia té.
Home, que bé. La gràcia que fa, mira la fila d'avions que estan corrent. Veus una fila, si els que estiguin mirant ara, veieu la fila d'avions que estan arribant a Qatar, però estan arribant per Iran.
En fila, ho veieu o no?
Per l'Iran, clar.
Estan perquè per Aràbia això no han pogut passar, i hi ha una filera per mar.
Per Khomeini.
Pel mar, per la...
Que això és el que aquest migdia, el Telenotícies migdia, ensenyaven, i m'ha resultat curiós, que van, com vostè diu, en fila índia, perquè no poden atravessar...
L'Aràbia Saudita.
I tampoc atreveixen Iraq perquè deu ser perillós.
Iraq deu ser perillós, però a més molt, no és només... hi ha hagut, em sembla que bueno, no sé quins altres països... Egipte, em sembla que també els Itàlia...
També els ha prohibit.
Si tu vens d'Estats Units, feu la línia des d'Estats Units, mira que hauries de passar per aquí al mig. Sí. Hauries de passar per Egipte, hauries de passar per Aràbia...
Doncs els fan anar...
I llavors van paràbola i van per dalt, i així eviten haver de passar per Aràbia.
Exacte, a més es veu perfectament la curva de tots els avions que van fins a Qatar, que passen per l'estret de... En aquest cas, per Gibraltar, i pel Mediterrani, fins a... que poden accedir sense passar pel territori egipci i cap a Qatar. Professor, repeteixo, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Vostè, no, miri, és una pàgina molt entretinguda. No,
ara m'ho mirarà, potser em distrauré.
Sí, ja li dic jo que quedaré
més. Més distret això que un canal de tele,
Doncs vale. Miri, per passar la tarda mirant avions que arriben, pugen, baixen. fem una pausa, serà... Res, 2 minuts i temps per la Margarita Puig. Fins ara.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.